MKC, un altre espai de Més que cinema de Ràdio Sant Vicenç, però no fet a Ràdio Sant Vicenç, sinó cadascú a casa seva. El cinquè espai fet d'aquesta manera, tots estan publicats a les xarxes amb les seves fotografies perquè ens pugueu veure i perquè veieu que la ràdio continua malgrat tot i passi el que passi. I qui estem avui en el programa? Doncs els mateixos del primer programa d'aquesta era, d'aquesta època tan curiosa que estem vivint. El que nosaltres anomenem Nucli Dur. Santi Serrano, Laura Kraus, la Maria Milara. Santi Serrano, què diràs allò si et pregunto com estàs? Confinado?
Confinado, però poco menos.
Una mica menys. Si ja ens vas dir la setmana passada que ja havies començat a sortir i que la cosa ja pintava una mica més esperançadora.
Más alegre, sí.
Més alegria. No, se't nota millor. Tens més llum a la cara i tot.
Sí.
Eh? Els teus fans, les teves fans, ja estaran més contentes de veure't així amb més lluminositat.
La cosa, pica't a la puerta, se't tapa el conflicto. Hola, Juan. Te quiero ver. Sí.
I els fans i les fans de Laura Kraus igual, ja tenen ganes de veure-la una altra vegada.
Estan fent cua a la porta.
Se sent.
A ella le passa igual.
Se sent com estan trucant a la porta ja intentant tirar-la a baix. Una setmana més, Laura, i cada vegada més savis, no? Una miqueta més coneixement de la vida i de tot en general. Què tal? Com va tot?
Bé, molt contenta d'haver pogut sortir.
Ah, això també és una altra cosa, eh?
Sí, jolín, dona vida, eh? És una barbaritat com agraïm ara mateix el sol i el vent a la cara.
Què has fet? Què has fet? Explica una miqueta. Només sortir i prou. Has fet alguna cosa que ens puguis explicar? O que vulguis explicar?
No. Els matins surto al mirador del costat de casa, a la Torre Baró, i a les tardes surto a córrer pel barri. No, encara no he fet contacte social ni res, però també va bé.
El mirador de Torre Baró. Però el mirador de Torre Baró has de caminar una mica.
Sí.
Que xula, una excursió molt xula.
Sí, una excursió. Però està molt bé per anar als matins, com que permeten de 6 a 10 es pot veure la sortida del sol i després a la nit es pot veure la posta de sol. Sí, almenys està guai.
Doncs bueno, estem tancats encara, però com veieu, com sabeu ja tots, no tant i totes. I Eva Maria Milara, doncs avui és la protagonista del dia. Per què, Eva Maria? Perquè fa any ets...
Sí, hola, buenas, què tal?
És molt graciós, explico una petita anècdota i per què no fem públic aquí en el programa, que tampoc és un espai multitudinari que escolti moltíssima gent, escolta, doncs qui escolta, i a qui li ve de gust i a qui li puguem fer arribar. Llavors tampoc és un medi allò multitudinari que ens pugui posar en perill les nostres vides. Per tant, crec que no està malament el fet de comentar que ahir va aparèixer un article on posava un numeret que era la teva edat d'ahir. Llavors això automàticament ja ha canviat i tens un anyet més d'un dia a l'altre. Com et senta complir un any més així de cop?
Así, más estresada que antes. Si antes estaba estresada, ahora estoy mucho más. Y además, una cosita, Facebook no me deja contestar todos los mensajes que me han dejado y eso me trastoca un poco todo porque, claro, he empezado muy bien, tenía como 300 y pico, yo que sé cuántos tengo, y ya que iba por casi la mitad, de repente ha dicho que ya he escrito demasiados y ya no me deja escribir más. Digo, muy bien, venga. O sea que, nada, no me deja.
Diguem-ho tot, perquè no tothom té la idea d'abans que arribi el dia del seu aniversari publicar a Facebook una història dient que està a punt de complir anys. És com a mínim original. A tu se't va ocórrer, clar, llavors els teus fans, i s'ha de dir així, és veritat, no estem enganyant, doncs clar, van començar a felicitar-te massivament. Claro, clar, Facebook va dir, bueno, ya n'hi ha prou.
Me han felicitado en el muro donde he puesto que cumplía años, por Messenger, o sea, por Messenger también, en LinkedIn tenía como 100 personas de felicidades, en el WhatsApp también me han llamado, luego también en el Instagram. Esto de tener tantas redes sociales, no sé yo si es muy práctico, ¿eh? Es muy bonito porque todo el mundo se acuerda de ti o como mínimo te avisan, ¿no?, de que es tu cumpleaños, que está muy bien, porque yo con lo desmemoriada que soy para esas cosas, está bien, ¿no?, que se acuerden de ti, pero madre mía, esta mañana estaba, bueno, esta tarde me he tenido que tumbar un rato porque digo, me va a dar algo contestando a todo el mundo, y yo, uff, madre mía, qué cansancio, por favor.
I parlant
però
de...
bien, bien.
I parlant
però
de
muy
xarxes...
agradecida, eh?
Molt bé. Parlant de xarxes socials, doncs ja fa temps que parlem aquí d'una secció que el grup d'Infiltrats, al qual tinc l'honor de pertànyer, doncs ha iniciat ja fa unes setmanes, ja fa concretament 21 espais, 21 vídeos diferents que es van dedicant a demanar a diferents persones del món de l'espectacle, del món del cinema sobretot, i d'altres àmbits que facin la seva recomanació LSP, llibre, sèrie i pel·lícula. I la LSP d'avui, doncs on correspon al teu aniversari, ha estat un regal teu cap a nosaltres, cap a Infiltrat i cap a les persones que et segueixen. Podries recordar-nos quines són les recomanacions que has fet en el dia d'avui?
Sí,
a veure, Eva Maria Milara.
Sí, recomendació de llibre, El Imaginario, que és de Francisco Manuel Roldán, y El Imaginario 2, en este caso porque voy a hacer una lectura de uno de los cuentos y bueno, los van a mover por redes.
Perdona, luego también... perdona, Francisco Manuel Marcos Roldán,
pues Roldán,
que no es fácil
sí,
y tocando
el Marcos
sencer.
Siempre me lo como, pero sí, es verdad, porque claro...
Y que ell ja ha deixat de dir-se així, ho hem d'explicar sí. També, però clar, encara continua tenint els llibres signats amb aquest nom. Ell ara ha canviat sí. El seu nom artístic és Marc Costant. Ha combinat
sí.
Els seus noms i ara com a pseudònim o nom artístic doncs voldria que li diguéssim així. El que passa és que clar, Costa, no? Perquè el coneixem de sempre com a Francisco o com a Paco, però bueno, és ell. És una persona que coneixem en el programa molt bé perquè ha vingut 3 o 4 vegades i ha entrat per telèfon i bueno, ens l'estimem molt.
Sí. Luego también he recomendado Jóvenes Inocentes, que es donde conocí a David González la primera vez, que bueno, todo aquello de la película y tal, y es un libro, bueno, pues muy un poco hardcore, pero muy recomendable también.
Espera. Un poco hardcore, ha dicho Santi. Això
sí,
correspon
poco,
a tu normalment, hardcore. A ver, explica'ns què vol dir això de hardcore.
Bueno, es un poco...
Durillo.
A ver, es un poco violento el libro. La escritura también es un poco violenta, tal y como lo escribió al principio, pero es un poco violento.
Sexualmente sí. Parlant también, como violencia
sexualmente,
explícita.
Sexualmente, o sea, de asesinatos, de todo. Hay de todo en el libro, está bueno, hay bastante acción. Luego de película, Tarde para la ira, que es
bien.
El maravilloso actor, que me encanta. Me gustan muchas películas, pero Tarde para la ira me gustó muchísimo porque las actuaciones son de 10 y lo que es, digamos, la trama... Está tan bien hilada y tan bien montado, y la fotografía y la dirección, y madre mía, no, bueno, yo qué sé, todo, me encanta.
Es impresionante. Y hem de dir que es la primera película que fa com a director un actor cómic, pero no només cómic, Raúl Arévalo, que es que va a fer
sí.
Una película que tothom es va quedar, pero Raúl, d'on has tret aquesta habilitat, aquesta capacitat, és impressionant, Tarde para la ira.
Sí, es impresionante. Total, o sea, de principio hasta fin es una película de 10, para mí es una obra maestra para mí. A mi gusto. Luego, en series, hombre, dije que he visto el capítulo de Killing Eve, ya que salgo yo en el capítulo, pues he visto el capítulo. Tengo pendiente de verla, a ver si soy capaz de ver las 3 temporadas.
Seguro que
porque
sí.
Porque es de acción y tal, y no me suele gustar a mí mucho las películas y las series de acción, ¿no? Pero bueno, pero en este caso me obligo un poquito a verla, porque claro, ya que he visto mi capítulo, tendré que ver el resto. Pero sí que la que más me gusta y la que vuelvo a ver una y otra vez, y me vuelvo a reír de las mismas cosas que dicen, etcétera, es la sitcom de Big Bang Theory. Que bueno, que es la que más, sí, es la que más me gusta. Pero me gusta doblada en castellano. Me he dado cuenta que cuando la he pillado doblada en mexicano... No me gusta.
En mexicano.
Y cuando
la doblada en mexicano, pero ¿qué es eso?
No me hace gracia.
Pues
no,
igual,
no,
igual que rodada
no me hace gracia.
En castellano.
Y cuando
la que te gustaba en versión original, pero
no, en versión...
Sí, porque...
En versión original tampoco me gusta porque no me hace gracia y no me da tiempo a leerlo todo porque hablan demasiado rápido. Entonces no me da tiempo a mirar la cara de ellos. Claro, si no veo la cara de ellos porque estoy leyendo, no me hace gracia. Me he dado cuenta de eso. Fíjate qué tontería.
Doncs aquesta dada que esmentes, que has esmentat fa un moment, parlant de la sèrie Killing Eve, sí. En la que participes, surts un momentet, però bueno, és un momentet molt significatiu, sí. Que veu que se t'escolta molt bé el que dius, en
sí.
Un moment de la trama, vull dir que la veritat és que és molt, molt xulo, ja ho vam comentar la setmana passada, doncs això, aquesta és una de les dades que apareix en aquest article, que ja està publicat a la Viquipèdia, perquè ja tens un article de Viquipèdia amb el teu nom, la Maria Milara. No sé, sí. algun desaprensiu se li ha ocorregut publicar-ho.
A qui se l'ocorre?
I bueno, ho tenim aquí, perquè qui vulgui consultar, doncs, diferents dades, no està tot, per suposat, de la Maria Milara, però hi ha coses prou significatives. Hi ha també l'accés a l'IMDB, que vigileu amb l'IMDB de la Maria Milara, sí. Ja l'hem comentat alguna vegada, perquè hi ha dades falses, que no sabem que estan allà, no ho sabem. Hem intentat, hem aconseguit esborrar alguna, vam aconseguir esborrar Magical Girl, ens va costar, però vam aconseguir.
Y antes alguna más, sí, ¿eh? Hemos borrado sí. como, por lo menos, que yo recuerde de todos los mensajes que mandamos a IMDb, yo creo que he conseguido borrar como mínimo de dos series, porque me habían puesto Merlí en dos capítulos, que uh-huh. no he estado yo en Merlí para nada, y en una más, que no me acuerdo ahora mismo, otra serie, y también en dos o tres largometrajes sí que me borraron. En alguno que otro, pero todavía quedan. Sí.
Magical
Girl. A mí eso me pasó con David, me puso Laura Iniesta. Y ahora existe una Laura Iniesta que ha participado en dos cortometrajes suyos, entonces, pero no una Laura, claro.
Entonces, si
o sea,
vols,
una Laura Iniesta.
Si vols, pues es muy difícil, es
si
muy
vols,
difícil.
Si vols, ho mirem de canviar. Nosaltres hem aconseguit que l'esborrin, que molta gent deia que no era possible, d'això de Magical Girl, que li treguin. Com? Ho explico perquè va ser graciós. Vaig enviar, amb el nom de la Maria, vaig suplantar la seva personalitat, amb el seu permís, vaig enviar el guió de la pel·lícula, que el vaig trobar per allà per internet, Magical Girl, i vaig enviar sense... Dic, mireu, que aquí no hi ha cap personatge amb el nom que li esteu posant aquí a IMDb, Edurne, em sembla que era. I llavors, de seguida, van dir, pues, vale, pues ja està, i la van esborrar. Però és difícil, eh? És difícil.
Però per haver d'enviar el guió i tot, Déu-n'hi-do.
Bueno, i ara, també ho hem de dir, pues, estem mirant que la posin com a part de l'equip, d'allò, de Killing Eve. Vale? Claro. O sigui, serà una miqueta difícil. Ara, de moment, han dit que no tenen prova suficient. Ho dic tot el procés perquè és curiós. I mirarem a veure si podem enviar... una fotografia o un vídeo on se la vegi. Bueno, doncs anar fent que les coses encaixin una mica per tot arreu. Ui, Santi s'ha anat al costat fosc. Això els oients no ho veuen, però està bé explicar-ho, eh? De cop és com ha entrat la foscor. Han vingut ja a casa i ha hagut de marxar i a una altra banda. Molt bé, doncs jo us comunico una mica perquè donant-li voltes a la manera com estem comentant últimament les pel·lícules que recomanem, que veiem, que avui la recomanació la farà, perquè avui ho fa tot ella, Eva Maria Milara, també farà la recomanació de la pel·lícula, també perquè li toca, perquè jo vaig fer la primera, després Santi va fer la segona, Laura la tercera i ara la quarta li toca a Eva Maria. Doncs estava pensant per què ens passa això de que hi ha algunes pel·lícules o alguns productes que ens costa tant d'assimilar. I jo tinc algunes explicacions, algunes respostes i m'agradarà dedicar una estoneta del programa a parlar-ne. Però bueno, ja que Santi va proposar la setmana passada i al final no va poder parlar perquè va haver problemes de connexió, bueno, que no vaig posar a gravar el primer programa i vam fer un segon programa i això és el que al final acaba quedant. Tot això ja no ho hem explicat del tot clar, però ara ho expliquem en aquest programa de la setmana següent. Doncs podíem començar a parlar una mica de la pel·lícula que ens tocava. El que passa és que hi ha hagut diferents circumstàncies. Santi, traïdor, no ha vist la pel·lícula. No ha vist la pel·lícula.
És que una setmana, eh? Una setmana per veure la pel·lícula que vaig veure jo.
Si ho haguéssim fet amb la teva, ens hauries esbroncat, doncs ara et toca a tu riure.
Sí, que jo sí vull així.
Llavors...
Castigado? Bueno, va, sí.
Llavors, bueno... Eva Maria va intentar veure-la, però no estava en les condicions tampoc òptimes. Estava molt emocionada amb el seu article de la Viquipèdia, per dir-ho així. Llavors, només l'hem vista...
No, però sí que l'he vist. A veure, l'he vist a medias perquè un poco lenta me dormí, però sí, a mi no l'he vist. Más o menos. Sé de què va, com a mínim.
Vale, doncs amb el que...
Sí, una persona.
Dos, eren dos, exactamente dos.
Al menos l'he empezat a ver, Santi.
Dos veces, me gana.
Tengo que decir que la he intentado ver dos veces. Una vez, bueno, pues al final no. Y la segunda vez, pues me he dormido un trozo del final.
Estem recomanant molt bé la pel·lícula, eh?
No, a veure, jo he de dir que al principi, quan vaig començar a veure la pel·lícula, els primers 30 minuts em van avorrir tant que la vaig deixar per un altre dia. Però perquè tenia marge d'una setmana...
¿Qué película estamos hablando?
De Persona, de Ingmar Bergman, de la película que habíamos de ver para hoy, Santi.
Persona de...
¿Eh?
¿De quién es la peli?
Ingmar Bergman.
Que habrá quien no sepa. Dilo.
Ah, vale.
Ho he dit. El que passa és que de vegades no ens escoltem del tot perquè els micròfons i la història no ens permeten. Ingmar Bergman, un de... Bueno, el director suec per excel·lència, el més clàssic de tots i el més conegut.
Vinga, ara.
Ara. Acaba de... Bueno, o continua dient el que deia.
No, això, que els primers 30 minuts em van avorrir tant que la vaig deixar per un altre dia. Uh-huh. Però bueno, això, no? Tenia màgia. No. Però després... acabant de veure-la i tal, sí que és veritat que la part final té una cosa molt interessant, que és el tema de ser mare en el món artístic. I això em sembla superinteressant. Igual que ser mare en l'època en la que es va fer la pel·lícula, no? Que bàsicament la dona només servia per això. I llavors és posar en una balança el fet de que siguis artista amb el fet de ser mare i el fet de que siguis dona amb el fet de ser mare. De si realment vols ser mare sent artista i dona. Jo penso que és un tema bastant important. Sí que és veritat que la pel·lícula repeteix dos cops tot el monòleg en què s'explica el què. No faré spoiler, però...
Explica el que vulguis. És una pel·lícula de l'any 67, vull dir que no l'hagi vist.
Sí,
puedes
decir que, porque...
Doncs, escolta, jo, clar, potser li agafen ganes a Santi de veure-la
no,
i tot.
No, la cosa és que les dues estan parlant, les dues dones estan parlant, llavors digue-li, diu, ja sé el per què estàs així, i és perquè... vas tenir el fill i no el volies, el vas odiar un cop el vas tenir, però tot i això el vas tenir perquè et pensaves que era el millor en aquell moment pel fet de que tothom t'ho deia, que era l'únic que et faltava, ser mare. I vas decidir tenir el fill i al principi estaves molt contenta perquè per fi estaves en aquell rol de mare, és el que tothom et deia i et senties completa. Però en el moment en què vas veure que això era inevitable, bueno, no inevitable, sinó que realment durant tota la teva vida ja segueixes sent mare, o sigui, és que no és irreversible, bueno, és irreversible. Mm. Llavors, és en aquell moment quan comença a odiar el fill. Llavors, clar, tot aquest monòleg que s'explica tota aquesta història des del moment en què ella està a la festa i tothom li pregunta per si és mare i tal, fins al moment en què ella ja té el fill i l'està odiant, aquest monòleg s'explica dos cops. I això sí que és veritat que no fa falta repetir-lo dos cops. Però és una cosa que realment em va enganxar moltíssim.
Llavors...
I és una cosa que li pots treure molt suc. Però clar, això, si la pel·lícula dura una hora i mitja, això està en el minut, una hora i quinze.
A veure, però aclarim això que dius. Dius que no és necessari, però que et va enganxar molt. Llavors, a veure com... En què quedem?
Em va enganxar el monòleg, però clar. No feia falta repetir-lo.
Però diguem però que repeteix...
Però, t'agrada?
Diguem sí, que sí, repeteix...
Sí, és superinteressant.
Però una vegada el veiem des del punt de vista de la que escolta, de la dona que en principi era la que havia de rebre ajuda d'una infermera, que l'encarreguen de que sigui la cuidadora durant un temps per veure si recupera la seva incapacitat de parlar, perquè en un moment determinat d'una actuació en un teatre doncs decideix que no parla perquè arriba a la conclusió del que està fent és absurd i no té sentit. Llavors li encarreguen a una infermera que la cuidi i, si us fixeu, la bona part de la pel·lícula, la meitat de la pel·lícula, en realitat és la infermera la que explica totes les seves, els seus problemes psicològics, sí, de convivència, és a dir, el psicoanàlisi invertit. En realitat és una pel·lícula que té tantes capes...
De hecho, hay una, eso que estás diciendo, hay una, que sí, eso sí que lo vi, porque me dormí, ya te digo, bastantes veces así seguidas de cara al final, pero lo de la carta...
Pero no, que queda muy mal.
No, queda mal.
Me dormí. Pero lo de la carta es muy significativo. Lo de la carta cuando la lee, uh-huh, ¿vale? Sí. Es muy significativo porque realmente lo que estamos viendo es lo inverso. O sea, no es que ella la esté cuidando a ella y estemos explicando la vida de una solamente, sino que es lo que tú dices, está explicando la vida realmente de la enfermera. O sea, estamos viendo el otro lado, uh-huh, que es, ¿sabes? Porque se da cuenta de que la está como... inspeccionando, ¿no? Como creando un personaje a través de la enfermera, realmente. O sea, que la está utilizando.
Exacte. Aquest punt és el punt d'inflexió de la pel·lícula. Fins ara veiem una relació més o menys amistosa entre elles, es va creant una complicitat, fins i tot una atracció. Jo, no sé vosaltres, bueno, Laura i Eva Maria, el punt que ha vist, però jo veig en alguns moments que hi ha un erotisme contingut, una cosa impressionant.
Jo en alguns moments ho vaig pensar, també, de dir, s'estan dient que si és com la germana i tal, però jo aquí veig més erotisme que el que no germana. No sé, hi ha alguns moments que diu, gràcies per escoltar-me, ets la germana que m'hagi tingut, tal, i penso, jo això no li faria una germana, no la miraria així a una germana, saps? Però bueno.
Sí. Aquesta pel·lícula, jo mireu una comparació que us faré ara, que suposo que us sorprendrà, però suposo també que sóc una mica especialista en fer aquest tipus de comparació. Jo la veig aquesta pel·lícula com l'Inception, que no fa gaire parlàvem, d'Origen, de Christopher Nolan, però que l'ha fet l'any 67. És una pel·lícula amb 10 capes diferents de realitat, una col·locada a dintre de l'altra, una dintre de l'altra. I el moment en el que comencen aquestes capes és el moment aquest que tu deies, Eva Maria, el moment en el que ella llegeix la carta i se n'adona que la dona, en realitat, l'està observant, que està per sobre d'ella. I això la trastoca. La trastoca i tota l'amistat i l'atracció que fins aquell moment havia anat creixent, llavors es converteix en odi, en aversió. I llavors comencen les capes de realitat invertides una dintre de l'altra, col·locades una dintre de l'altra, perquè no saps ben bé. Hi ha un moment en el que tot això torna enrere i te n'adones de que bona part del que ha passat en realitat és una imaginació seva i diferents realitats paral·leles que han anat passant. Hi ha un moment gairebé màgic en el qual te n'adones de que ella, la infermera, s'identifica absolutament. I és en el moment que t'ho explicaves, Laura, una mica abans d'això. El moment en el que ella ja ha entrat dintre. Sí, sí, exacte. Quan arriba el marit, quan arriba el marit la confon a ella com a la seva dona, però ja juguen els tres això, i en aquest moment ella es transforma absolutament en l'altra persona, ja està ficada dintre de l'altra persona, llavors a partir d'aquí ja és ella la que parla, li està parlant a l'altra com si fos ella mateixa, vull dir, és capes i capes de realitat una darrere l'altra. En aquest sentit és
un joc matices
fascinant. I a part, tu que t'hi fixes molt, Eva Maria, amb els plans, és un joc de plans absolutament demencial. Vull dir, els plans aquests...
Sí, però és massa, eh? Jo penso que el tema del joc dels plans és massa. Hi ha alguns moments que inclús veig el salto de eje. Sí, crec que es passen massa, que a vegades potser mantenir un pla és molt millor que no pas anar canviant.
És que
estem des del punt de vista de realització.
És que estem parlant d'un cinema que investiga. No és un cinema convencional que repeteix fórmula. Si no és un cinema, jo penso, que Wim Wenders va dir, vaig a fer tota una sèrie de plans que no s'han fet mai en el cinema. Vaig a inventar-los, a veure què passa. Llavors, hi ha plans en els que una de les dues actrius tapa l'altra. I això, jo no sé si alguna vegada s'havia fet. Però queda com molt estrany, perquè vols veure la cara de l'altra. Hi ha un moment en el que fins i tot la Maria no ho està dient, perquè potser no ho ha vist, però hi ha un petit zoom cap a una dels personatges i després cap a l'altra.
Pots pensar en la Eve?
No, pues és que precisament no l'ho vi.
Bueno, doncs ara...
Si no hubiera puesto grito en el cielo.
T'aproxima como a un lado de la mujer.
Doncs ara...
I jo, buah, la Eve en ese momento lo que diría. Ese zoom.
Doncs ara mireu, us recordo que quan va venir Elisabeth Prandi, jo li vaig comentar el que m'havia passat amb alguna pel·lícula de Fellini, amb La Dolce Vita i amb alguna altra pel·lícula, amb Ciutadà Kane concretament. I li vaig dir això, vull dir, el que comentava ara Eva Maria, que intentava veure la pel·lícula i no podia. Era massa per mi i m'adormia de la saturació que tenia de no sé de què. I les intentava veure una vegada. Temps més tard, una altra vegada. La tercera, la quarta, de cop, no ho sé, s'abria una porta i entrava jo amb aquella porta, llavors ja veia fascinat el joc que hi havia de plans, d'escenes concatenades, de profunditats de càmera, i llavors ja quedava absolutament al·lucinat, més amb La Dolce Vita que amb Ciutadà Kane, que és una obra mestra, tot el que vulguis. Llavors el que vull dir és que de vegades, si volem, si tenim la idea i les ganes i l'entusiasme i atravessem aquestes portes, descobrim un món completament diferent i som capaços de gaudir de coses que fins aquell moment no havíem gaudit. Llavors jo una mica el tema del programa d'avui, a part de comentar el que hem vist tot això, era proposar-vos això, que de vegades el que fa falta és, bueno, tenir ganes. Si no tenim, no passa res, ens quedem a fora d'aquella porta, quedem a l'altra banda I bueno, ja anem veient el que ja estem acostumats més o menys a veure i aquestes trames i d'altres, no? Però si passem aquesta porta, cosa que jo us recomano, perquè ja ho he fet fa temps, no? Anant a la Filmoteca i veient moltes pel·lícules d'aquestes, quedes com garratibat, no? Dius, no pot ser que algú estigui fent això. I amb aquesta pel·lícula m'ha passat. Jo no l'havia vist i havia vist moltes pel·lícules d'Ingmar Bergman, aquesta no, i m'he quedat, bueno, fascinat. Llavors, hi ha moltes pel·lícules que s'han fet més tard aprofitant aquesta manera de funcionar i aquests plans concatenats, però clar, la pel·lícula germinal, la llavor està aquí. I això és el que tenen les pel·lícules que són novetoses, que després tothom agafa les idees i llavors ja ho veiem normal. I quan veiem l'original diem, però això és massa, clar, perquè ja està contingut tot. Bueno, Maria, has pensat la pel·lícula per la setmana vinent? A veure si la veiem tots i la podem comentar.
Tengo dos posibles, ya que estamos por el año 1964, 65, ¿no? Por ahí.
Bien, bien.
Sí. Vale. El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez, de 1964, es una. No sé si la habéis visto.
Yo
y
no la he visto.
Surcos, pero... de 1951, es otra. Que es un poco antes.
¿Cómo? ¿El extraño caso de Fer qué?
Surcos y el...
El extraño viaje.
El extraño viaje.
De Fernando Fernán Gómez. ¿Te acuerdas de Fernando Fernán Gómez? Aquel hombre que tenía una voz
de váyase usted a la mierda.
Sí, sí, aquel que tenía un ímpetu, sí, sí. Esa també és 1964.
Molt conegut com a actor, sobretot, però havia fet algunes pel·lícules com a director i aquesta és una de les que es consideren obres mestres del cinema espanyol, El extraño viaje. És una companyia de teatre, si no recordo malament, que va passant per diferents llocs.
Tu l'has visto?
No, però la tinc també com a referència per veure-la. Són d'aquelles pel·lícules. Tens una altra. Per allà apuntada,
surcos,
que em vas dir.
Surcos.
Surcos i també La muerte d'un ciclista.
Sí,
que
sí? Ciclista,
també la tenies.
Sí,
a mi m'atreuen molt aquestes dues. Surcos he vist trosset, allò de manera casual, i ja sé una miqueta de què va. És una pel·lícula molt potent. Però L'estranyo viaje o La muerte d'un ciclista a mi em ven amb molt de gust veure-la. Una de les dues, perquè no les he vist. I si he vist L'estranyo viaje fa tant de temps que no me'n recordo. Fa molt, molts anys. Però crec que no. Maria, ets tu
sí,
la que
si encontramos, si encontramos la del extraño viaje, hombre, sería chulo verlo, ya que es la... un actor director, ¿no?
La trobarem. Sí, El extraño viaje a la una, sí. El extraño viaje a las dues.
Sí, l'estic buscant a veure si la trobo.
Sí.
El extraño viaje. Ens l'apuntem. No, serà interessant, ja veureu. I a més, ens estem movent sempre en aquesta època, com tu dius, anys 60, 70. Bueno, perquè sí. És l'origen de moltes coses. Hi ha moltes coses plantades allà que després han donat el que tenim ara. Santi, et toca.
Yo no he visto personas, o sea, que no puedo aportar
no,
nada
ya...
y nada, tiro directamente con lo que he visto.
Exacte.
La semana pasada. Esta.
Sí, persona ja l'han vist una mica, si ve de gust veure-la per la setmana vinent i comentar una mica, tu mateix. I si no,
sí,
doncs
bueno,
ja...
Es que pasa que donde lo puedo ver es en la tele grande y entonces, claro, es el espacio donde está toda la familia y depende de lo que ponga, pues no apetece tanto el resto de la familia y entonces pues no encuentro momento para verla solo. Uh-huh. Por eso no la he visto.
D'acord.
Bueno. Entonces, ¿qué he visto esta semana?
Eso, ¿qué has visto? ¿Cuán
thriller?
¿Cuán surreal que... tenemos? Perdona, voy. No, continúa, perdona. Digas.
Vale, un thriller que está en Netflix, que es, no sé si es de Polonia, la peli, o... Las planas de Breslavia.
¿Las?
Ah,
planas de Breslavia. Sí, es de Netflix.
Planas.
Es un thriller así, un poco con un toque rollo Seven, porque los crímenes, los asesinatos son bastante truculentos y rebuscados, e incluso un poco fuertecillos. Y es una peli que dura hora y media o así, y se ve rápida y no está mal. Pierde un poco de fuerza cuando ya se sabe quién es el asesino. Cuando se descubre, que no pasa al final de la peli, pasa más o menos a la mitad, entonces ya flojea un poco la cosa, pero aún así se sigue con interés y, bueno, hora y media y se ve rapidita.
Y una pregunta, ¿cómo et decideixes per veure una pel·lícula així com aquesta, polaca? I per què dius, mira, aquesta em pot interessar? Tens referències d'alguna persona que te l'hagi recomanat? O
a veces lo veo por Twitter, que la gente recomienda, o igual directamente yo leo la trama, me da igual quién salga, no hace falta que salga nadie famoso ni nada. Si encaja un poco con el tipo de cine que a mí me llama, pues la veo.
D'acord.
De una oportunidad. Y a mí todo lo que sea thriller, terror y tal, pues eso.
Tan caixa.
Sí. También he visto una que se llama Desmembrados, que lo dice el Severance o algo así.
Sí, Severance.
Y, sí, y esta, bueno, en su día cuando se estrenó en cines, la compró para distribuirla en España una distribuidora que se llama A Planeta.
Ah, sí.
Y se decidió un verano a estrenarla junto con otra peli que se llamaba Ovejas Asesinas.
No.
Y era como los antiguos programas dobles que pagabas una entrada y veías dos pelis,
sí.
Y a Ovejas Asesinas la acompañaba esta. Yo no fui al cine y entonces no vi este programa doble, y en su día sí que vi Ovejas Asesinas, pero esta la tenía ahí pendiente. Y Desmembrados es una peli inglesa que pertenece al subgénero del cine de terror del survival. El survival es pues cuando los personajes, los protagonistas, están en un paraje, en un sitio que no conocen, y los malos o pirados de turno pues les dan caza. Entonces tú tienes que escaparte y sobrevivir en un paraje que no conoces, estás en desventaja y tienes que luchar por tu vida.
Supervivencia, ¿vale? Pura y dura.
Sí, en esta ocasión es una empresa, el equipo de una empresa de armamentística que pasa un fin de semana para hacer un team building, para conocerse mejor entre ellos y que luego pues a la hora de desarrollar su trabajo pues que estén más compenetrados y tal. Lo que pasa es que se van pues también a donde Cristo perdió la alpargata, en Polonia o no sé dónde, es también...
Todo va de Polonia, güey, ¿eh?
Que, ¿qué?
Todo va de Polonia, güey.
Sí, no sé, por algún país del este o... por ahí, sí, algo así. Y se hospedan en una casa que no tiene pinta de ser la casa donde tendrían que ir, y luego parece ser que hay gente por ahí que no está muy fina y se los van cargando. Esta, miedo no da. Tiene alguna escena gore que a mí me mola, el tema del gore, y con un humor negro bastante, bastante cafre. En fin, yo me lo pasé bien.
Pero aconsegueixen en fe al team building, que me ha quedado así la...
Team building lo tienen que hacer, porque si tienen que juntarse para sobrevivir entre ellos, pues sí, claro. Están obligados por las circunstancias, aunque igual el compañero de trabajo te caiga como el culo, que puede pasar muchas veces. Pero en circunstancias así extremas, o te unes con el resto, o te mueres.
Únete al enemigo.
Sí, ¿no? Pero bueno, más amigo que el que te quiere dar caza...
Bueno, ya, seguro. Claro, obviamente.
Doncs sí, és una manera, pues eso, una manera de fer. Una bona manera de fer equip, sí. Posar la gent en situació límit.
Sí, claro. Luego he visto una de terror que se llama El Pacto, que está pertenecería al subgénero de terror de La Casa Encantada.
Esto es española, ¿no?
No, es, se llama igual, pero esta es anterior.
Ah.
Esta es del 2012. Ah. Y bueno, una chica que se va a vivir a una casa donde se supone que está la hermana, pero no encuentra a la hermana, está desaparecida. Y hay como una presencia extraña en la casa, investigando a ver el paradero de la hermana, la desaparición de la hermana y qué pasa con la casa, pues descubrirá otras cosas que, y bueno, se remontará a cosas que pasaron antes en su familia, en esa casa.
Uh-huh.
Es una peli pequeñita, investigando resulta que está basada en un corto que yo no he tenido el placer de ver. La peli pues no tiene un presupuesto así súper bestia, es pequeñita, está bien, y entre el reparto sale uno que en los 90 lo petó, porque era así muy guapetón y tal, que se llama Casper Van Dien, pero que esta peli la hizo después de haberlo petado con una peli que dirigió Paul Verhoeven, que se llamaba Starship Trooper.
Hombre, Starship Trooper, clásico, sí. Entre clásicos. Uh-huh.
De la... una perra y antifascista y todo esto.
Exacto.
Sí. Luego he visto otra de terror que se llama El Bosque de los Suicidios.
Ay,
que esta mezcla parte algo que pasa de verdad con parte el thriller sobrenatural. Que es que ahí en Japón hay un bosque donde la gente va a suicidarse. Entonces, en la peli, la protagonista tiene una hermana gemela que la última pista la sitúa en ese bosque. Entonces, piensa o bien que ha ido a suicidarse, pero ella, o sea, ese vínculo que tienen los gemelos, que dice que cuando le pasa algo al gemelo como que lo sienten, ella siente como un ruido, una vibración, no sé qué, que sigue sintiendo la presencia de la hermana. En plan de, vale, sí, ha ido al bosque este donde van a suicidarse todos los japoneses, pero yo sigo notando esa presencia de mi hermana, con lo cual no está muerta, me voy hasta Japón y voy a ver qué le ha pasado, pero muerta no está. Y eso.
Porque
no está mal. La protagonista es una actriz rubia que ahora no me sale cómo se llama, que sale en Juego de Tronos.
Perquè jo em situï una mica, això del bosque del suïcida vol dir que vas a suïcidar-te o si vas a aquest bosc tens tendència a suïcida?
No. O sea, en la realidad hay mucha gente en Japón que cuando decide suicidarse se va a ese bosque.
Ya.
Pues se va a quitar la vida.
D'acord.
Y en la peli es el último sitio donde tiene constancia que está la hermana gemela de la prota. Y ella siente que no está muerta y se va hasta Japón a buscarla.
Bueno, i bé, la película, llavors.
No està mal.
Vale.
Está bien.
Molt bé.
Luego, un thriller de los 90 que se llama Relación Mortal, un título bastante random. Título original es Hush, H-U-S-H.
Uh-huh.
Y esta sale Gwyneth Paltrow, en su tiempo mozos, y Jessica Lange. No tiene más reparto, pero la peli, si la dieran ahora o si la hicieran ahora, sería un telefilm de Antena 3 del mediodía. Porque está muy visto. Gwyneth Paltrow, su pareja es un chaval bien parecido, con pasta, con muchas propiedades y tal, que se va a casar con la Gwyneth Paltrow. Y la madre, o sea, la suegra, es Jessica Lange y está un poco ida. Pero a mí me falta más puñeterío, más mala leche en la película, y para mí todo es como muy light. O sea, que si te lo hacen en la vida real, lo que hace Jessica Lange en la peli, te estarías cagando 500.000 veces en ella, pero para verlo en una peli, para mí es muy suave lo que pasa.
Jessica Lange.
Queda muy...
tot un mite eròtic, Jessica Lange, bueno, una gran actriu, però sobretot per la pel·lícula aquella que va fer amb el Jack Nicholson, del Cartero siempre va dos veces.
Sí.
Ah, no, sempre és un plaer veure.
Aquí no hi ha elles, però això, jo encuentro que per ser un thriller és un poco flojo.
Em sembla que aquest títol, bueno, Hush, i Laura, que és la que domina més anglès, seria com demanar silenci, no? Com Hush. Si no ho tinc jo mal entès, és que crec que hi ha una pel·lícula que si no l'heu vist, o potser sí que us sona, que crec que es diu igual, la de fa 3 o 4 anys, que és molt xula. La meva Maria la vam veure fa un temps, si recorda.
Pràcticament és sorda.
Exacte. En comptes de ser una pel·lícula d'aquesta típica, que hem vist algunes, que hi ha algunes d'allò, que hi ha una persona cega que està assetjada per un intrus a casa seva, aquí és, en comptes de cega, la persona és sorda. Uf, és deliciosa la pel·lícula.
És la que va amb la cadira de rodes?
No. Això seria no. Cuerdas, potser? Sí.
Sí.
No sé, em fa pensar. Doncs aquella pel·lícula, que no sé si Santi, que se'n recorda de quina no l'heu vista, és molt xula.
Sí.
És molt xula.
És de un director que sigo, que se llama Mike Flanagan, que està especialitzat en cine de terror i qualsevol pel·li que dirige él. De hecho, lo último que ha hecho es la segunda parte de Reflejo, el sueño.
Ah, vale.
Que a mí me mola. Bien.
Vale, vale. Entonces aquella es una película también muy petitona, muy poco presupuesto, pero muy, muy efectiva, muy, muy bien.
Sí, pero está guay. Cosa que Relación Mortal no la recomendaría.
Vale.
Salvo que seas muy fan de un espaltro de Jessica Lange, no la puedo ahorrar. Luego vi una comedia de Netflix que se llama Coffee and Karim, que es un poli un poco patético, que está saliendo con una mujer de color cosa que el hijo no le parece nada bien.
¿De qué
el
color?
Hijo de ella, porque está saliendo con un blanquito y encima es policía. El niño va como de macarra, pero el niño es un niño de 12 años y no ve con buenos ojos la relación de su madre con un blanquito y policía. Pero por circunstancias, pues se tendrá que llevar bien con el poli porque se ven envueltos en un entuerto con tiros, con mafias, con droga y cosas así. Y al final acaba siendo una especie de buddy movie. Buddy movie es pues estas pelis de polis que tienen formas de hacer diferentes y que se llevan como el culo, pero que al final pues tienen que hacer un team building como antes y llevarse bien para deshacer el entuerto.
Uf, buddy movies, team building, que ha dit abans Eva Maria, també, no sé què. Uf, al final no entendrem res, eh? Però bueno, segueix, bé.
Y esto es un thriller argentino del 2009 que se llama El secreto de sus ojos.
Ah.
Que esta me gusta mucho. Es muy chula.
¿Sí? El secreto de sus ojos, además, sí. Este es un clásico, sí.
Sí. Dale Ricardo Gadín. Uh-huh. Y es lentita, pero estás todo el rato ahí pendiente de lo que pasa y tiene un final, aquellos que dices, ¡hostia! Uh-huh. Muy guay, muy guay.
Sí,
me ha gustado mucho.
Está muy bien pensada esta película. Hi ha molt cinema argentí, tot i que hi ha gent detractora, però jo he vist pel·lícules molt, molt xules d'Argentina. Molt, molt, molt. Podríem fer un dia un especial. Bueno...
A mi me lo deseo la peli, que si me interesa me la veo.
Molt bé, genial. Mm. Alguna coseta més o ja tens la teva aportació?
No, ja.
Molt bé. Pues ara toca la part de Laura, que diria que té moltes coses a explicar. Vull dir, pel·lícules sí. Alegres, pel·lícules lacrimògenes... I també voldria en algun moment, si ara, sí, perquè ahir ens vas enviar aquell missatge que va ser així com molt... Oh, està bé aquesta dona que fem?
Va explorar molt
en una pel·lícula, que ara ens diràs que... I també, quina és? I també m'agradaria que féssim un avançament d'allò que proposaves de fer diferents monogràfics. És a dir, que tu, el teu aire, explica'ns una mica el que has vist i també fes-nos aquesta proposta o després donem pas a Eva Maria que parli de les seves pel·lícules i acabem parlant d'aquests monogràfics, com vulguis tu.
Sí, primer parlem de les pel·lícules i després ja comentem l'altra.
Vale,
no, el primer que vull comentar és la setmana passada van comentar el tema dels Oscars o l'altra setmana, de que què passaria amb els Oscars, que es veuria buit perquè no hi haurien pel·lícules i tal. I l'altre dia va sortir la notícia de que incluiria les pel·lícules online. Uh-huh. És a dir, totes les pel·lícules que té Netflix exclusivament online o altres plataformes estarien incluïdes pels Oscars. Així que seguiran havent-hi pel·lícules.
Per tant, arribaríem a la conclusió, d'igual que va dir Santi amb Disney+, que les plataformes de cinema han causat el que està passant ara perquè les incloguin en els premis, no? Com els Oscars, no?
Podria... Bueno, sí, això ja és una altra conspiració.
Teoria conspiranoides a go-go. D'acord.
Però és una notícia que vaig dir i vaig pensar en dir-ho per què. Uh-huh. Després també hi ha una pàgina web que es diu Cornell 1801, on es poden veure totes les pel·lícules Disney fins al moment. Sí, des de les... Sí, no. Sí, des de la primera que vam fer, que potser no es troba en una altra plataforma perquè són antigues i tal, en aquesta es poden veure.
El meu somni, el meu somni més lúric.
No, es veu que està, o sigui, que està permès que es pugui veure, no és pirata.
Pero estando en Disney Plus, ahí están subidos un montón de pelis, incluso cortos.
¿Están tetas?
De Mickey Mouse, hombre, yo creo que de los clásicos, un montón. Hay películas que no están, pero no sé a qué se debe. No sé si es que el contenido de Disney Plus, pues cada mes van subiendo para que haya novedades y que se vea variedad en el catálogo, pero todas no están. Pero a mí me extraña que haya una página que tengas acceso a las pelis de Disney de forma legal.
Pues esta es.
Sí, pagar.
Sí, esta es.
Pues luego me lo miro.
Estás aquí, vale, pagando, estás aquí pagando Disney Plus y las podrías ver gratis, Santi.
Es que me extraña mucho.
Investigaremos. La semana vinent direm a ver a com va això. Molt bé. Què més, Laura? Uh-huh.
Després, he vist el primer capítol de Clinic.
Què tal?
L'he vist aquesta tarda. Not bad, uh-huh. O sigui, no estava malament. A veure, sí que és veritat que m'imaginava que fos més còmica, perquè qui l'ha escrit i tal, doncs em pensava que ho hem comentat, no? És la directora, creadora i actriu de Fleabag. Llavors em pensava que seria 100% molt més comèdia, com és Fleabag, però no sé. Sí, però no. A veure, és comèdia, però és com que li falta una mica de tot. Li falta més comèdia, o li falta més thriller, o li falta més drama, perquè realment sigui un 100% d'algo. És com que hi ha una barreja de tot.
Fins que no arriba al capítol 3 de la temporada 3, no...
Per aquí no està bé.
No sé si la continuaré veient. Li donaré un altre capítol, perquè clar, només he vist un, llavors veuré un altre i a veure què, però era simplement per dir que havia començat a veure-la. Després també he començat a veure una sèrie que es diu The In-Betweeners, que és com si diguessis persones que estan enmig de tot. I és una sèrie britànica que es va començar a emetre el 2008 i he vist la primera i la segona temporada, encara no he vist la tercera, però són capítols de 20 minuts, és com si fos plats bruts. És molt, molt senzill de veure. Després, què més? He tornat a veure la sèrie de Sherlock, sencera. M'encanta Sherlock.
No t'agrada, oi? Sabeu que ens queda un poquíssim temps de programa, ja? A part de que tenim menys temps que quan estem allà a l'emissora, perquè hi ha informatius d'això, vull dir, ens queden com 5 minutets, així que no podrem... Sí, molt fort, no podrem comentar avui els monogràfics, però sí que podem dir, Laura, si em permets interrompre, perquè després quedi temps perquè Eva Maria acabi el programa, doncs que has proposat una sèrie de temes i que en principi tenim plantejat, per si la gent s'ho vol anar preparant també, un tema que a mi personalment em sembla prou interessant per final d'aquest mes, que seria parlar de diferents manipulacions que la societat, el teixit social, ja sigui per banda de les institucions psiquiàtriques o de diferents maneres, o dels poders de comunicació, doncs han anat fent que estiguem manipulats i que hagin coaccionat la llibertat de les persones a través d'operacions de diferents tipus i que, per tant, doncs, bueno, podem tenir una sèrie un ventall de pel·lícules. Jo tinc ja algunes en el cap, ja us vaig proposar alguna, i a l'últim dia, l'últim programa d'aquest mes, en principi ho dedicaríem a això. Buscarem més pel·lícules, a part de les que us vaig dir, que es podien ser Fanny, Alguien voló sobre el nido del cuco, Marat Sade, de Peter Brooks, i una pel·lícula que fa homenatge a aquesta història, que és la de Mones com la Becky, d'aquest director català, que ara no recordaré, que m'encanta, i a la setmana del cap. Bueno, podríem anar buscant la llista i en principi dedicarem aquest monogràfic al final. Bueno, acaba tu de les teves pel·lícules i després la Maria acaba el programa avui. Endavant.
Bueno, la pel·lícula que vaig veure ahir, que em va fer plorar tant, es diu Call Me By Your Name, que no té traducció a l'espanyol. A Llatinoamèrica crec que sí que es diu Llámame por tu nombre.
Sí, la traducció seria aquesta.
En castellà no està mal endoblada. És preciosament devastadora o devastadorament preciosa, digueu com vulgueu. Però sí, vaig estar plorant com 15 minuts després de veure la pel·lícula.
Tothom que l'ha vist coincideix amb això, sí. Bueno,
hauré de veure-la. Preciosa.
De què va?
Però bueno, ja... és la història d'un noi de 17 anys que viu amb la seva família a Itàlia i cada any ve un estudiant a fer pràctiques d'arqueologia amb el seu pare. Llavors, aquell any s'enamoren el noi de 17 anys i el noi de pràctiques que ve. Llavors, viuen un estiu molt maco. No faré spoiler.
No hagas spoiler.
Però és preciós també tot com explica el fet de viure un estiu, no? Que també et recorda tu doncs, quan eres jove, que estaves en un poble, anaves amb bici, no sé... Les imatges també són molt maques, com s'explica la tendresa en què s'explica la història, tornant-te tu també a l'època de quan estaves al poble, de quan no importava res, més que estar amb amics, no sé.
Molt bé. No, aquesta fa temps que tinc ganes de veure-la, potser per la setmana vinent, ja veurem. Passem, si et sembla, Laura, a Maria.
Hi haurà una segona part. Aquest 2020 anaven a començar a rodar la segona part. De fet, el director... tenia un vol i una reunió a Nova York preparades durant el mes d'abril que va haver de cancel·lar per tema del coronavirus. O sigui, tot això s'ha hagut de retrasar i potser no comencen a rodar-ho fins al 2021 per tema del que ha passat del coronavirus.
Sí,
aquesta pel·lícula és del 2017 i ells pretenien estar a la segona part el 2021, però...
Estarem pendents. Llavors, Eva Maria, si et sembla bé, podríem fer una mica telegràficament quines coses has vist i què t'ha semblat, així sense comentar, perquè no tenim temps. Però acabes tu, has començat el programa.
Rapidito. Pues mira, estoy con una serie de Afterlife, que es, va de un señor muy negativo, que, bueno, que en principio ve vídeos compulsivamente. Está, bueno, está bien, es algo diferente. Luego he visto Los principios del cuidado, ¿vale? De Rob Burnett, que es de un chico en una silla de ruedas. Está, bueno, no está mal. A ver, no está mal, es una peliculita así ligera y tal, del 2016. Luego he visto también Vida privada, de Tamara Jenkins, del 2018, que va de embarazados. La verdad es que esta dura 2 horas, me gustó bastante, me ha gustado bastante. Yo la recomiendo para verla porque es, le da la vuelta, pero bien, o sea, es chula. La verdad es que es chula. Todo lo que le pasa a los dos personajes es una pasada. Luego Grace and Frankie, he empezado una serie de dos chicas ahí mayorcitas, bueno, dos matrimonios mayorcitos. Bueno, flaquea un poco, no me acaba de enganchar, pero bueno, veré algún capítulo más para darle alguna oportunidad. La tierra de las buenas costumbres, ¿vale? Que es un hombre que es un desastre, divorciado. Bueno, muere por ahí una persona, bueno, le deja una tortuga, en fin. No está mal, la verdad es que se deja ver bastante, de Nicole Holofcener o algo así, del 2018. Y luego he visto otro que se llama Other People, que supongo que serán otras personas, del 2016, de Chris Kelly, que a ver, son 2 horas, empezó un poco histérica y tal, hablando a la vez, no sé qué, de esas películas que a mí me ponen de los nervios. Pero luego luego va haciendo como idas y venidas, ¿no? De más lento, más rápido, más... Y ya, y es eso lo que he visto. De momento es eso lo que he visto y Persona, que es la que vi.
Doncs perfecte.
Así has rapidito.
Començat el programa, on, bueno, et felicitem de nou pel teu aniversari. Estem gravant el programa el dimarts, dia 5. Aquest programa sortirà el dia 6 a la ràdio. I bueno, el que dic, has començat, tenim article a la Wikipedia que poden consultar totes les persones que vulguin, tens la LSP en l'Instagram i en les xarxes d'Infiltrats i has acabat també el programa avui. Com sempre, Santi Serrano, Laura Kraus, Eva Maria Milar, un plaer, i la setmana vinent més. A reveure, bon profit de cinema!
Ciao! Adéu!